2018 a Magaluf, a Mallorca, quan, segons el fiscal, l'acusat va ser sorprès mentre venia droga i va reaccionar agredint els agents de la policia. En el segon se'l jutjava perquè també en aquell any, a l'any 2018, se li van interceptar 26 bossetes de droga, de marihuana i també de pastilles de MDMA.
Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més informació a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el musical El Drac Màgic es farà a Manacor de dia 23 a dia 29 de desembre.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
I és el moment d'encetar la tercera i darrera hora ja del programa d'avui. Ho fem en Amarga Cifra, que continuen nosaltres aquí al control tècnic. I avui hem de parlar d'aquest musical fet des de nova creació, des de zero, música, tot. Moltes ganes de conèixer més detalls d'aquest Drac Màgic amb en Joan Manel Vedell, la Berta Costa i en Joan Mascaró.
Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit...
Un any més i en fan nou, me n'acorden de teatre musical per Nadal. Enguany toca El Drac Màgic, la història d'en Jackie, un infant atrapat entre pantalles i presses, que rep la crida d'un drac màgic oblidat dins la seva pròpia imaginació. Junts emprendran un viatge ple de fantasia on s'hi creuaran pirates, pastissers, reines desmemoriades i estrelles caigudes, fins a descobrir que créixer no es deixa de tenir por, sinó aprendre a caminar acompanyat d'aquesta por. Un tema ben interessant que volen comentar en profunditat en tres dels protagonistes d'aquesta obra, Joan Manel Vedell, Berta Costa i Joan Mascaró.
En profunditat.
Ja hem vingut aquí als estudis d'IV3 Ràdio. En Joan Manel Vedell, com estàs?
Molt bé, encantat de ser aquí una altra vegada.
Nosaltres també, gràcies. També hi ha en Joan Mascaró. Joan, com anem?
Molt bé, molt bé.
Gràcies
molt
per venir. Quant d'any tens, Joan?
12.
12 anys, en Joan. I la Berta Costa, que ets més petita?
Sí.
Com estàs, Berta?
Molt bé, molt bé.
Tu quant d'any tens?
10.
10 anys?
Sí, sí. Idò.
Ja vos coneixiu amb en Joan?
No. Ah, no. El primer pic que fèiem algo junts.
Idò,
sí.
Mira, que bé.
Hem coincidit un guany.
Sí.
El musical El Drac Màgic. Coneixiu aquesta cançó de Pa fer un drac màgic?
Sí, jo feia bastant de temps que me la sabia, perquè a la meva escola de música la van encantar un any per final de curs i això, quan els hi vaig dir que faria aquest musical, se van posar molt contents.
Que bé. I tu, Berta?
Jo, des de ben petita, pues, escolta aquesta cançó, m'agrada molt i estic molt contenta de fer això.
Home, i heu fet un càsting per arribar fins aquí?
Sí. Sí.
Com ha estat?
Ha estat potent, havíem d'estudiar bastant, però ha valgut la pena.
Perquè tu, Berta, això de desinterpretació, de cantar, ja t'agrada? Perquè no és la primera vegada que participes a un musical de Nadal a Manacor.
No és el primer pic. Ja serà el segon pic. I sí.
I com te prepares? Perquè no és fàcil passar aquest càsting. Tu deies, ha estat un càsting potent. Com te l'has preparat en aquest càsting?
Pues mos anaven donant, mos deien, ara vos heu d'estudiar això i la setmana que ve pues feim aquest càsting. I nosaltres mos ho preparàvem i després ja mos donaven altres condicions i així sí.
I vos varen triar altres dos? Perquè hi havia dos nins en aquest musical, Joan?
No, és un sol nin que l'interpreten ells dos.
Ah, d'acord. És a dir, que vols tornar-ho.
Exacte.
Això és interessant, sí.
Perquè hi ha dia que fem doble actuació, doblete, que es diu, no? I llavors un de matí ho fa un i sobre baixa ho fa salta.
És que a Manacor tothom espera que musical. És com una data assenyalada. Jo ara he mirat les entrades i ja han de seure dalt de tot per venir-vos a veure.
Sí. Tots dos interpreten en Jackie. O en Jackie.
En funció de sa funció.
Exacte.
No? I per cert, Manel, tu que ets profe de CESADIP, que si se fan actors o actrius ets atendràs ja quan siguin una mica més granats.
Exacte.
Com veus sa collita manacorina?
Ai,
ho
fantàstic.
Dic perquè tens la sensació de que hi ha molt de talent concentrat un mateix municipi.
Sí, he de dir que de Manacor sempre tenim gent a l'CESADIP. Sempre ve gent, perquè clar, hi ha molta cultura de l'espectacle a un lloc com Manacor. I mira, aquestes coses de tenir bons teatres i bons promotors de teatre a un lloc com Manacor ha fet que se creï espectadors i se creïn també gent interessada en el món del teatre. A l'ESADIP jo crec que cada any tenim qualcú de Manacor. D'Inca començam a tenir.
També,
ara que tenim teatre allà a Inca, però és que també comencen a veure.
És a dir, els pobles que tenen teatre, si de petits i durs, comença
exacte.
Aquesta passió.
És més fàcil que tinguin contacte amb el món de l'escena.
Vosaltres hi aneu, Joan Bert, en el teatre?
Sí, sí.
Molt?
Bé, sí, jo he fet molt d'anys de la mostra escolar, però aquest any que he començat primer d'ESO ho he hagut de deixar perquè és que no ten temps.
Clar,
i com combines haver de deixar una passió de banda perquè no t'entens?
Bé, és un poc que me va saber greu, òbviament, però després vaig pensar, faré un musical que és millor cantar i ballar i fer teatre de vegada, que són unes de les meves passions, les millors passions, tot junt és molt millor. Per tant.
Clar, falten 12 dies per dia 23, quan van els assajos, Joan Manel. No sé si ara queden aquestes darreres pitjades, perquè hi ha dies que surt dient això no ho surarem, i llavors l'endemà dius però si ho tenim fantàstic. És aquesta la sensació d'ara.
T'ho coneixes bé, eh? Sí, és així. I feina, i no s'acaba mai. I quan dius, bé, ara ja ho tenim... No, que encara falta això, i encara falta allò, i encara... Però he de dir que gràcies a aquest equip meravellós, que és nombrosíssim, que no ens deixarem sempre gent, hi ha un bon ambient i unes ganes de fer feina, de que allò surti la mar de bé, que ajuda que en 2 mesos i mig, gairebé 3, espero que aconseguim fer un espectacle en condicions. I crec que anem per bon camí. I estem molt contents, jo m'ho pas beníssim.
No és per sumar pressió, però com deia Margalida, tot Manacor està pendent.
Sí, clar, quan, està pendent.
Sí, quan tota una ciutat està allà esperant aquestes dates, i des hi ha una gentada. A mi m'ha sorprès, mirant la fitxa tècnica, que hi ha 5 direccions diferents. Direcció artística, direcció d'actors, guió i lletres, direcció musical, direcció vocal i direcció coreogràfica. Cada dia 5 persones vos venen a dir... Això.
No, se distribueixen molt bé, molt
bé. Quina ensurna, va dir, és que allò deu ser.
Nosaltres, en qui tenim més contacte, és amb en Joan Toni Sunyer, que és director artístic, però de totes maneres en Joan Miquel Artigues també està allà. També tenim en Marc Grimal, que és la directora musical, que també mos fa fer una feina molt fina, molt fina, d'afinació de contratemps, que les cançons no són senzilles, no són simplement cançonetes infantils, no és com Paf, és la més senzilla de totes, per tant, no tan complicada, li hem començat a fer veus i coses, però és la més senzilla, perquè les que mos han composades noves, semitons, per amunt i per avall, entrades en anacrusa, que no és senzill.
I, clar, o de cantar també. En Joan diu, és una de les meves passions, sí, cantar i ballar, t'encanta.
Sí. M'encanta, des de ben petit, però que sempre he estat dins el món de la música.
I Berta, tu això de cantar i ballar?
Jo ballar encara no. No me mato, però cantar m'agrada molt, molt, molt.
Sí? Sí, i és difícil perquè, clar, has d'afinar com deu, heu de pensar que no equivocar de res. A més, m'han dit que hi ha música en directe, amb músics manacorins, en Jorra, Santiago, en Roger Pistola...
Sí.
I serà música en directe.
Sí.
Uau, això encara més adrenalina.
Totalment. Ara en Sebastià Gris mos envia ses cançons amb una guitarra i és preciós, que és superbé tot, sí. Però hi ha cançons que com no mos entrenen els temps. I clar, imaginar que després s'entren saps, trompetes, bateries, de tot, és com... Buf! i sempre mos han contat que cada any passa el mateix, que amb una guitarra queda bé, però després en tots els músics és com, uau, impacta molt.
Serà espectacular.
Sí.
I només hi ha funció de Nadal o també se fa funció d'estiu?
No, només és de Nadal.
Ho dic perquè podríeu telefonar a l'Ajuntament de Manacor o roba Ajuntament, que també facis musical d'estiu sí, i ja feis sí, Mamma Mia, que a mi m'encantaria.
Sí, ara, molt bé.
Ara tu quedes, Joan, que t'agraden els musicals, tu imagina poder fer Mamma Mia a Manacor.
Sí, per favor.
Seria una fantasia.
Seria una passada.
Seria molt guai.
No digues, home, no, perdona.
Sí que és vera que és una funció que també se podria fer l'estiu perquè no xerram directament del Nadal. Es propicia pel Nadal, però no és que s'aixerri de Nadal. Vull dir que si se fes a l'estiu, nosaltres encantats.
Arroba Consell de Mallorca per una gira per teatres.
Exacte. Sí, a més s'està intentant organitzar per fer una versió més petita de l'espectacle per poder moure. Però d'entrada són aquestes 7 actuacions i no tenim data per res més.
Clar, una obra que combina realisme màgic, teatre musical, projecció audiovisuals, cançons i escenes del contingut visual posaves a nota de premsa, clar. I vols els seus protagonistes, tot això barrejat amb voltes per llarg mig. Clar, ells mos han dit que fan des d'un protagonista d'en Jackie, però en Joan Manel Vedell, quin és el teu paper?
Home, jo som el Paf, el drac màgic.
Ah, sí?
Ai, tu te vesteixes de drac?
Bé, el vestuari també és una sorpresa. D'acord? Però no som l'únic personatge, no som els únics personatges. Hi ha més gent. Tenim una reina, tenim un pirata, tenim un home dels nassos, tenim una estrella, tenim una tempesta. Són personatges que van sortint i tenen el seu protagonisme en el moment que
estan. I tu fas de drac?
Jo faig de drac i ells són en Jackie. O en Jackie.
Sí?
Sí, sí?
I com és això de fer de drac?
Bé, el personalitzam, òbviament, està dintre de la imaginació d'en Jackie i res, està en els seus dibuixos, però de cop i volta per participar de la seva vida i de les seus problemes i confusions mentals i situacions així, el convertim en una persona més, un drac més proper a una persona, diguéssim, el personalitzant.
Qui ha fet el guió?
En Joan Antoni Sunyer, i molt bé.
Vos ha agradat a vosaltres?
Sí, sí.
Sí. Qui vol vendre a veure? Els vostres amics d'escola, la vostra família, segur que sí.
Jo ja no puc dur-se compte.
Sí. Ja són massa persones que han de venir, sí, sí, sí. Ja han perdut la compte.
No sé qui me va dir d'ells. Vendran la meva cosina de la península, no sé qui, qualcú de volta. No eres tu? Ai, de qualcú altre. Sí, que vendrà gent de fora i tot.
Aposta, per
sí, sí.
Musical.
Clar, i vosaltres ja heu avisat, clar, perquè si hi ha dos Jackies, supos que els fans d'en Joan, d'on voleu veure en Joan, i els fans d'en Berta, d'on voleu veure en Berta. Com passen els musicals de veres que hi ha doble personatge? Ja ho he avisat a tota la família a l'hora que han de venir?
Jo crec que sí, però sempre que hi ha qualcú
no,
que s'equivoqui...
T'imagines el disgust d'una cosina, d'una tia teva, que sí, també veure, sí, 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 i llavors surt en Berta, que ho faràs beníssim, però clar, sí, sí, venen a en Joan. O s'en revés, sí, clar. Sí. No. En els fans els heu de tenir visats,
I també a la gent que vol veure els dos personatges, els dos actors, i venen un dia i després venen l'altre.
Que això s'ha de tot Manacor. S'hauran de doblar funcions per tirar cap endavant. L'escenografia ha estat dissenyada per en Joan Miquel i s'articula a partir d'un univers modular inspirat en els jocs de construcció infantils que es transforma constantment per crear espais i mons fantàstics. Jo no sé si costa més si interpretació o poder-se moure per enmig de tot aquest truet. Però m'agradaria, crec que...
Em poden xerrar amb ell perquè en Joan Miquel Artigues, el tenim al telèfon, que fa mesos que fa feina amb aquest projecte. Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Beníssim. Com ho duc? Ja hi comença a venir, vis o no?
Bueno, en Ives ja són de fa... Pensar que me'l van emporrar amb aquest projecte. Com estan explicant, és bastant ambiciós. És ambiciós pels temps que tenim i... Ho duim molt bé, perquè hem tingut la sort de comptar amb un equip molt ben avingut i això sempre s'agraeix i fa que en Ives sigui més bon de dur.
I jo, Miquel, tu que ets un manacor il·lustre, com és això de fer feina a casa? Ho dèiem perquè ara tot Manacor, tota la ciutat està pendent del musical de Nadal, i clar, tu després te trobaràs els veïnats pel carrer. I si qualque cosa falla, te diran, què ha passat?
Sempre com que puja la responsabilitat, no? Quan fem coses aquí nostres, crec que mos passa a tothom, perquè puja la implicació i puja el compromís de fer una cosa per la comunitat que tens a prop. I bé, si no agrada i mos han d'insultar pel carrer, ho assumirem, perquè el procés ha valgut la pena.
No, jo crec que no.
A Manacor no són d'insultar, però veurem més en què passa. En què
jo crec que no. Jo crec que la música té aquest poder d'emocionar i nosaltres hem fet alguns assajos ja generals passant tota la peça i la llagrimeta surt i és una peça emocionant i apta per tots els públics. Vull dir que els adults també van anir-ho amb una rialla i mitja llagrimeta.
Això t'hauria de demanar, perquè hi ha una intenció pedagògica també amb aquest muntatge. És el típic muntatge que té diferents nivells de lectura, que en funció de l'edat de l'espectador se'n durà, diguéssim, un ensenyament o un altre?
Sí, aquestes idees són els referents que tenim. Vull dir, un dels referents clars dels quals varen partir quan varen donar forma a aquest projecte, que volien fugir d'agafar un Disney i tornar-lo a fer, si no volguin fer una obra inèdita, va ser, per exemple, El petit príncep, no? Que és una obra que la qual vaig tenir també la sort de formar part d'una temporada com a ajudant de direcció, i és una obra que té múltiples capes de lectura, que te'n vas de qualsevol funció a sent adult o tenim qualsevol edat i t'emociones i t'arriba i veus una lectura. I aquí va ser el punt de partida que amb en Joan Toni vàrem anar posant les bases per poder fer un projecte que tenien múltiples capes, tant tenint de 3 anys com les padrines que també els acompanyaran puguin fer un viatge i puguin treure qualque cosa.
I heu revolucionat en Manacor, perquè teniu molt d'actors, en Sebastià Dravent, a Berta, que la tenim aquí, en Neu Gil, en Joan Mascaró, que la tenim aquí, en Salvador Miralla, en Maria Rossellollo, en Guillem Sansó i en Joan Manel Vedell. Tots aquests sou els intèrprets.
Sí. No?
Però llavors també hauràs músics, que hi ha en Toni Llull, que en Toni Llull toca amb en guitarra de Alfuente, perquè mos entenguem, a nivell. En Sebastià Gris, que toca en Sílvia Pérez Cruz i en Salvador Sobral, per exemple. La Maria Antònia Gili, que és una trompetista fantàstica, en Jorge Santiago, en Carles Medina. Això és un cartell de luxe.
És un cartell de luxe i amb el qual podem confiar. Tenim pocs assajos amb ells, perquè els músics també sempre van molt més ràpid que els actors, no? Que necessitem un procés molt més llarg. Ells venen en la partitura, mos han passat tots aquestes referències que vos contaven en seguir terra, i després quan s'incorpori tot acabarà de prendre forma. Però és un luxe d'intèrprets i de creadors i esperem que això faci que surti bé la cosa.
Encara no vos heu trobat tots i d'oberta? No vos heu vist tots junts?
No.
Quan ho fareu? Quin dia serà el dia que... Vinga, avui tots. Assai general. Joan Miquel.
Joan Miquel.
La setmana que ve, sí que quan que ho estrenem en un context que té molta activitat, que és terra de Manacor, mos passa que tenim molt poquets dies.
L'auditori de
Manacor. I hem de fer aquests simulacres de la sala d'assaig, però bé, per això tenim un bon equip i quan entrem a sala ho tenen tot ben rodat. Que serà la setmana que ve, no l'altra, i ja estrenem.
Heu sintonitzat...
És que ja som a Nadal.
No, sí. És que no falta res, ja hi serem. Heu sintonitzat Ivetra Ràdio, això és Tento, li som en conversa en l'equip artístic del Drac Màgic, el musical de Nadal, que fan cada any des de fa 9 anys a Manacor, organitzat per l'Ajuntament de Manacor. Ara parlàvem amb en Joan Miquel, que és un dels directors d'aquesta obra, i també és vestuari, l'ha fet la Sofia Vinimelis en teixits reciclats en col·laboració amb la Fundació de Xalles. No hem d'oblidar també, parlant d'aquest vessant pedagògic, enviar un missatge de sostenibilitat, perquè se pot fer molt bon teatre també en roba reciclada.
Sí. Nosaltres hem posat totes les bones intencions en el principi i de fugir de certs llocs on cau fàcilment a l'hora de resoldre una producció. La intenció ja ha estat en tot moment i aquí estem. Vull dir que això sigui el més sostenible possible.
Clar, i ara mos deia en Joan Manel Vedell, que ell fa de drac. Clar, no sé si tu t'has trobat mai amb un drac escena, si ja tens experiència controlant animals, encara que siguin antropomorfs, sobre un escenari.
Per tots ha estat un repte donar forma en aquest personatge, perquè varen partir de voler fer una titella gran i que en Joan Manel la pogués manipular, però mos va agradar tant ell en relació en el personatge, en Joan i na Berta, en Jackie, que varen decidir humanitzar-lo. I és a través d'aquest dibuix que per entrar en el món d'en Jackie se converteix en un humà especial, en una sèrie de... Un humà un poc de galamet, vull dir que no va vestit de manera convencional, però sí que mos duen en aquest drac. I després, a través dels dibuixos i la imaginació, el duim en aquest drac més gran.
Penso jo, Manel, t'havia tocat mai? No sé si fer de drac, però sí, no sé si havia fet un llibre de les bèsties, t'havia tocat fer d'animal altres vegades, o és la primera vegada que entres dins aquest univers?
Pues ara que ho dius, sí, crec que sí, que és la primera vegada que entres dins.
Clar, perquè quan, sempre que fas cursos d'interpretació te diuen, sí, ara ets un goril·la, ara ets una sargantana, però mai ho acabes transportant o traslladant a l'escenari. Tu, ara el manco, podràs dir que aquelles classes estaran ben aprofitades.
Sí, no, però el fet de quan fèiem aquestes ses classes en les que de fer d'animals i tal, és perquè podem cercar un símil en els personatges que fèiem de qualque animal, i llavors d'aquí humanitzar-lo, que és, al cap i a la fi, el que estem fent amb aquest drac. I és vera que el càsting que vàrem fer els nins i jo, vaig fer el càsting amb els darrers 5 nins que estaven... hi va haver bon feeling, i va ser quan vàrem dir, no, és que has de ser, perquè si hi ha aquest bon rotllo entre vosaltres és que s'ha de poder veure de molt.
Clar, vosaltres sortiu sempre junts, vosaltres tres.
Sí. Però hi ha feeling o hi ha feeling? No hi pot...
Però quina pressió, això de fer un càsting, que quedassin 5 i d'aquests 5 vos triassin a vosaltres dos.
Sí.
Com ho vareu fer? Com se gestiona tot això?
Primer de tot, és que va ser un poc llarg. Vim d'emplenar un formulari qui érem i per què m'ho volíem presentar. I després havíem de posar un vídeo amb una cançó que triéssim i l'havíem de cantar.
Quina cantàreu vosaltres dos?
Jo, per exemple, vaig cantar Castle on the Cloud, de Els Miserables.
Wow. I jo vaig cantar Sort de tu. És una cançó que m'agrada molt.
I de qui és, Berta?
Doques Gràcies.
Molt bé.
I llavors varen agafar un parell de persones, no tothom. Se varen fer dos càstings en els teatres, perquè hi havia molta gent i varen de xupar, varen fer dos grups. Molt va ajudar la Nina, també, a fer el càsting.
Wow.
I...
És que aquesta dona és top.
Sí, mor va ajudar molt.
Exacte.
I molt segueix ajudant, ha vengut a fer experiment vocal.
I havia des d'aquell càsting del teatre ja s'havien de triar els dos Jackies. Però després m'ho varen dir, encara no ho tenim molt clar i haureu de fer un altre càsting amb 5 participants.
Molt malament, Joan Miquel. En els nins no se te fa patir d'aquesta suerte. Clar, ells ja estaven tocant en sos ditets,
sí,
el somni de poder-se en Jackie, i allà una altra prova més. Quin patiment passa, com ho combineu en l'escola? Perquè no sé si el professor de música ja vos ha donat s'aprovat, però la resta de professors... No sé com va aquest tema, com ho combineu?
Jo bastant bé. Me vaig tornant una estona d'estudiar guió, una estona d'estudiar exàmens, perquè n'hi ha bastants, però ara que ja fi l'any que ve posa exàmens... Ho duc bé.
M'encanta perquè pareixes una primadona del món de la interpretació. Me vaig tornant una estona de guió, una estona d'exàmens... No. S'ha de tenir un horari una mica compartimentat.
Sí.
I ja des de petits enteneu aquesta disciplina del sacrifici que suposa dedicar-se a una disciplina com aquesta de cantar, ballar i entretenir la gent.
Sí. Jo també enguany he començat primer d'ESO i a veure que tot se m'ha posat damunt, perquè jo venia d'una escola que no feia molta feina. Fèiem feina, però no mos posaven exàmens ni mos posaven molta tasca el cap de setmana. I clar, està com un bot molt gros. Llavors, això també he hagut de deixar bastant els estres escolars perquè no tenia temps. Són 4 hores quasi cada dia de la setmana. I és dur, però... m'agrada.
Joan Miquel, parlàvem d'estalent manacorí et saigo, vos donen unes guelletes especials quan sou petits. Ho dic perquè jo estic al·lucinat amb en Joan i na Berta, sobretot l'addicció que tenen, que és que si ara mateix qualcú de Londres els estigués escoltant, estic convençut que si parlessin anglès els fitxarien per anar a fer un musical allà de sa, per tant...
No, Joan, ens donen estat un
moviment. Ja me vaig a Broadway.
Això està bé.
Yes, I do. No, és a dir, on hem de firmar?
No, o sigui, ells dos han estat un descobriment, però sí que és vera que s'ha de reconèixer que hi ha tota una tradició de teatre, d'una mostra de teatre escolar, on els al·lots poden experimentar l'escenari des de molt petits. I això crea una base i també crea un públic que fan que se creï aquest fenomen cultural del teatre de Manacor. Això s'ha de reconèixer i és així. I després surten gent que te sorprèn tant com na Berta i en Joan.
Clar.
I he llegit que el color és molt important en aquesta obra. Si m'ho expliqueu, se desvetlla qualque cosa, és un secret, perquè la gent s'ho topi quan vengui en el teatre, o ho poden contar?
No, ho poden contar. Fem un viatge cromàtic, això sí que ho hem cuidat molt. Hem defugit de...
Com sou els manacorins,
sí, un viatge cromàtic.
La gent normal va al teatre, vas a Manacor i fas un viatge cromàtic. No fos cosa, només t'adonessin un input.
Dins l'estructura que hem fet servir partim d'aquest món ordinari, aquest món diari que és gris i que a vegades li trobam tots i totes, no?, gris. Partim d'aquesta realitat que no acaba d'agradar i l'imaginació mos du a viatjar per escenes, que cada escena té un color. I cada personatge té un color fins que arribam a tot l'arc de Sant Martí. Això és una mica el viatge que faim a nivell de com de dramaturgia de color. Però sí, és una cosa que he cuidat molt i no s'ho fiem. Hem intentat, a través del vestuari i a través de l'espai, fer una feina bastant conjunta.
És un poc com el Màgic d'Oz, no? Que quan na Dorothy viu a Kansas, és tot en blanc i negre, vola a casa, arriba en allò que seria Oz, i ja comencen els colorins, sí, sí. I tothom hagueu dit... No, no, és que hauré d'anar fins a Manacor. Jo que no som molt de traslladar-me a grans multituds, perquè l'auditori és gros, haurem de fer una visita per veure com va aquesta obra, perquè el futur de Broadway és ara mateix dins aquest estudi Uribeta Ràdio, i d'aquí un parell d'anys, Berta, Joan Mascaró, quan triomfeu, en recordeu-vos d'aquest humil programa, i quan vos telefonem a aconseguir Londres, salta Broadway, ja parlam de com és d'una vida dedicada al musical.
Sí? Ho fareu?
No vedeu perquè les entrades estan volant.
No, ja ho hem vist. Sí, sí. Ja haurem de seure darrere, però és igual, perquè a l'auditori de Manacor sabeu bé de per tot.
Sí.
Sabeu bé de per tot, sí. I se
sent bé de per tot. Sí. Així que no haurà problema. Moltíssimes gràcies per venir. Que bé, qui vos ha acompanyat?
Berta, jo. No, Maria Antoni Guardiola, mo ara.
A sa mare? Sí. Que bé. I no, també gràcies a ta mare per vos acompanyat. No és vero? Perquè, clar, han de fer promoció, també.
Sí,
no,
sí,
no?
sí.
Aquesta manera d'estar basat.
No, Maria Antònia Guardiola ja entès el que és sa mare d'artista. Sí. És a dir, sa mare d'Ana Pantoja va començar així. És a dir, havia d'acompanyar sa nina per tot fins que va triomfar. I, clar, hi ha aquestes servituds com a mare d'artista, però bé, tot sigui perquè triomfin. Ella no era bona, eh? I molta merda.
Sí.
Encara que tan petit, se me fa un poc raro dir-vos això, però bé, que vagi tot molt bé.
Gràcies. Joan Mascaró, gràcies. Berta Costa, gràcies. Joan Miquel Badell, Joan Manel Badell i Joan Miquel Artigues. Una parrada.
Moltes gràcies.
El drac màgic, el musical de Manacor, gràcies.
Adéu, moltes gràcies. Adéu.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre en...
Llorenç Carreres.
Com estàs? Preparat?
Endavant.
Idò, quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
No ho sé, perquè la dona se'n va a dormir més prest i sempre queda tot sol. I llavors, si no telefono a ningú, realment no me'n record.
I quina és la paraula més llarga que saps?
En castellà, perquè em feien broma quan estudiaven, que era d'esternocleidomastoideo.
I la més curta?
Bu.
Quina paraula te costa pronunciar?
Grabiava.
I quina és l'expressió que t'agrada més? Alguna expressió dita popular?
Batuonant.
Quina és la paraula que més repeteixes?
Bon Déu, molt.
I quina és la paraula que faig servir per saludar normalment?
Com anem?
Quina és la paraula més amorosa que faig servir?
T'estim.
I quina expressió utilitzes per xerrar de sexe sexual?
Fotre un clau, au.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Alguna paraula que estigui en desús?
Moltes. Mira, avui que hem vingut a presentar aquesta novel·la, bubates.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol? El teu moment de relax del dia?
Em ve dinat.
I quan penses en aquest moment, si haguessis de dir una cançó, quina diries?
Com que faig la sesta. Diré allò de... una cançó, ara m'ha vingut aquella de Bona nit, Blanca Roseta, encara que no sigui l'hora d'anar a dormir.
No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pens en vos. Que en que la mà torna extinta, que en que el cel de
i de tres ràdios actualitat.
Aquest Nadal tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. S'ha de morir també.
No, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
I després, una paraula que està en desús, que n'hi ha moltes en català, però una de les que ja no se senten és tombaga, que és un anell sense cap preda, sense cap inscripció, sense res. Un anell senzill. Mo mare la deia i ja no se sent tant. Una tombaga.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Tomeu, com estàs, estimat?
Molt bé, vosaltres? Com
un dia anem? Més, per parlar de
una
Fora Vida.
Una setmana més,
sí. Que bé, que hagis vengut i avui, a més, tenim el cultiu on ets estrella.
Per on ets dir... estrella? Encara no havien xerrat. No. Que preix. Encara m'ho sorprenc que tinguem...
No
acabarem mai els temes, no passeu pena.
Has començat a passar els modernós.
Exacte.
I has deixat els clàssics.
Us he volgut a llorna i ara tornem als clàssics en aquest mes de tornar als clàssics. Bé, avui xerrant des Blat, que és Estriticum, que, com dius, és un dels cultius estrella que nostra, i en concret volia xerrar dels blats antics, perquè clar, xerrant de blat i un pit sembrat, és veritat que fa mal sabre quina varietat de blat s'està sembrant.
Jo no us he diferenciat, un sac.
No, que va, vos podria dir que sí, tirar-me... Supos que ara vos donaré alguna pista que mos pot donar... Els blats antics, en general, són més alts que els blats moderns.
Ah, sí?
Sí, perquè els blats moderns estan modificats genèticament per tal que siguin més baixets, se puguin recollir més bon en sa màquina, i una cosa important, que és que els blats antics se feien espigues molt, molt altes i amb els primers vents de la primavera i els pes de cereal tombaven, s'esclafaven amb uns amb els altres i no eren tan rendibles.
Productius.
Exacte. Yeah. Sí, o potser eren productius, però suposava més pèrdues, se te quedaven més espigues tombades, ja quan tomba una espiga es mala de fer aixecar i s'han anat fent molt petits. O sigui que potser sembrat ho podríem veure ara, cuit, no ho sabria distingir. Vosaltres quin nom de blats antics coneixeu?
Xeixa.
Xeixa seria el més...
El blat mort.
Blat mort.
Què se diu? El serraí?
Pot ser, sí.
Però aquest no sé si és...
No ho sé, no ho tinc.
No
ho
sé.
N'hi ha una borrada, eh? Jo he cercat. Hi ha blat mort, barba, València, Mollà, Alemany, Garrançona, Memento, vull dir, una borrada de noms que antigament eren els blats que anaven seleccionant els pagesos i que anaven adaptant un poc a la seva àrea, depenent de les condicions meteorològiques. I preparant un poc aquest programa, justament, és que avui ho volia dir, perquè a vegades no... ara aquestes setmanes que malauradament hem hagut de lamentar la mort de molts artistes, pues jo preparant aquest programa he trobat uns vídeos del 2000, no sé, 2000 d'inicis, on surt l'Amon Guillem de Son Vell, que justament ha mort avui, i és un home pagès de Potada, que aquí, des d'aquí envia espesar a la família i a les amistats, perquè era una eminència de Son Macià, i aquest home sortint els vídeos explicant coses dels blats antics.
Imagina't.
O sigui que també és important aquest patrimoni, clar.
Sí, jo he anat en el fisio avui i m'ha dit, saps que s'ha mort
l'Amo Son Vell.
Clar,
i des d'aquí una ferrada a la família, perquè és vera que, i espero que qualcú l'hagi entrevistat com toca, jo ho vaig pensar un any i d'això que no ho hem arribat a fer mai, i pues, com ell, que ell xerrava dels blats que feien a casa seva, anem perdent un poc aquesta generació, aquesta darrera baula de la cadena, que podien explicar-nos una mica sobre els blats, i bé, sobretot a Son Vell, és una finca preciosa, no sé si ho estan mai, i fan de tot, és una finca antiga on fan rem, animals, vull dir, com... d'aquestes finques de policultiu, que era el que era Mallorca un temps, on tothom feia un poquet de tot per casa seva. I això dels blats, cadascú feia els seus, i normalment el que se feia o el que passava a Mallorca és que la gent, ahir que xerrava amb en Tomeu Arbona del Fornet de la Soca, sí, ho vaig sentir, mesclaven les farines, els tipus de farina, perquè els blats antics no tenen una borrada de força i no tenen una borrada de gluten, són més digeribles, però no pots fer tantes filigranes, i ja aquella gent no és que emplea xeixa per tot, sinó que xeixa, potser, l'empleaven per fer pa, si havien de fer coca-rois feien una mescla de xeixa amb blat, barba, no? Anaven mesclant per treure les qualitats de... Supos que una cosa era el que tenien i l'altra era el que els interessava treure d'aquell tipus de pasta, que tot això és una cultura pues, que també hem anat una mica perdent de coneixement de com fer aquestes mescles.
Totalment. Si jo,
farines.
Quan vaig en el mercat ecològic, és allà on comptes farines, i me planta allà davant i comença a veure bosses, que si blat xeixa, que si blat mort, que si barba, que si no sé què, i és que no sé quina he de comprar ni per fer què.
I són naturals, i això vol dir que cada any, com que no estan modificats genèticament, pues poden haver de menester més aigua o menys aigua, vull dir, cada partida de farina...
Però per sort encara se'n venen també.
Sí, 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 hi ha pagesos que han fet una feinada per recuperar-lo. I vos volia dir ara que la xeixa és el més estès, jo crec que quan pensam en una veritat local de blat és el primer que mor ben es cap, i sembla ser, per lo que està demanant gent que coneix el tema, que, i de fet, l'Amo Son Vell ho diu en aquest vídeo, que a Campos i Santanyí, que són les zones més magres tradicionalment de terres, és on va aguantar més, perquè els blats moderns no s'hi feien tan bé. O sigui que degueren provar moltes vegades blats que anaven arribant, i així tot, a xeixa, eres que pues, amb menys aigua, menys terra i menys recursos, se feia un poc millor. I per això mos ha arribat fins aquest dia. Et supos que potser si és que s'hagués fet a altres zones, que hagués estat os mort o os barba, és que mos hagués arribat.
Xeixa forever.
Xeixa forever. I ara està de moda, tots mos agrada, xulo. Està molt
no, i bé. També que has fet que algunes cases de galletes d'oli i llenques tinguin varietat xeixa, també ha fet que l'hagi portat més de moda, o molt de forns que fan pa d'especialitat, el pa de blat de xeixa és dels primers que tenen.
Total. Sí, i és una manera de mantenir viva una llavor. Després ho xerrem, però si tu no tens consum, les veritats desapareixen. La gent sembra el que la gent comana a plaça o els elaboradors del forn. Si els forners reclamen farines locals, els productors es veuran obligats a sembrar.
L'altre dia en parlàvem, els raves grossos s'estan perdent.
Les raves grosses se perden perquè la gent no compra...
Ara la gent és de rabanet.
Exacte, de raba bolla. Bueno, números un poc grossos, per fer-nos una idea, hi ha d'haver 31.616 hectàrees de cultiu a tota Balears de blat, de les quals 23.529 són en convencional i només 87 són amb ecològic. Per tant, el 74% de cereal és convencional i el 26 és amb eco.
O sigui que,
sí, va crescant una mica, però no és que sigui un cultiu de, com la vinya o els altres, que ja tenen molt de més establir.
De fet, també ho has parlat amb en Xavier Moratinos de Sant Joan, productor de blat, perquè ens consta que es va decidir cultivar només blats antics envers blats moderns, en Xavier.
Exacte, i hem demanat també per què.
L'escoltàvem. Són blats que a un any de sequera, en el canvi climàtic, en els canvis que hi ha avui en dia, encara aguanta molt millor que aquests convencionals que diuen. I sobretot també la part de nutritiva, vull dir, són blats que no tenen la farina, quan fas farina no té tant de... no puja tant, no fa un pa tan guapo, això vol dir que no té tant de gluten i vol dir que és més saludable per al nostre organisme, perquè el que importa en aquest cas és que caigui bé, que no que sigui un pa gros i guapo com ho volen ara, sinó un pa saludable i gustós.
Molt bé. Ben no. explicat, idò.
I a més, Tomeu, no hauríem de perdre la perspectiva que el blat ha de ser un dels cultius estratègics que mouen els menjats i els doblers arreu del món, no?
Exacte. Forma part d'aquest cultiu top 5 mundial, que és el blat, la patata, l'arròs i el blat d'indi, o blat de moro, i la soja, que són cultius que s'han modificat genèticament per fer-los més rendibles, més barats, i perquè són les calories ràpides de la humanitat. És el que més menjam avui en dia. No és que hi hagi una gran varietat d'hidrat de carbó, sinó que, depenent d'això, i és on la indústria alimentària ha vist potencial de fer patents i generar aquest sistema de patents, que pot agradar més al manco, en els quals el pagès queda una mica sí, en mans de les empreses que li venen la llavor, li venen la patent i amb els anys se fan una mica dependents d'aquest. Tot això també mos ho explica en Xavier.
Una altra cosa important per la qual vaig optar per sembrar blats antics és perquè són blats que no s'han fet un laboratori. Vull dir, s'han anat seleccionant, evidentment, però de manera natural. Això vol dir que tu sembres un blat i l'any que ve pot tornar a sembrar la llavor i cada any igual. Els blats moderns depenen dels laboratoris. O sigui, tu has de comprar el que els diuen R1, que és un blat fantàstic que compleix totes les condicions, en el preu que t'hi diuen els laboratoris, i l'any següent ja és un R2 que encara té característiques però ja ha perdut una part de la seva energia i el tercer any ja tens problemes si el sembres. Això vol dir que depens del laboratori, del polític loco, que ara tenim molt d'exemples que posa arancels o que se nega a vendre't aquesta llavor, per tant no tens sobirania. I si tu sembres blats antics ets completament sobirà de lo que tu tens i fas lo que tu trobes.
I per continuar també mos hem de situar com se cultiva el cereal aquí a les Balears.
Val, idò, sí, en temes de sembra és el que més difereix arreu de Mallorca. No és que tot Mallorca se posin a sembrar blat en el mateix temps i, de fet, compren una forquilla de temps bastant ampli. Se pot sembrar des d'octubre fins a mitjan desembre i a Inca, a zones d'Inca, fins i tot allarguen fins a mitjan gener.
O sigui que, encara hi som a temps.
Encara hi som a temps, si qualcú vol semblar blat xeixa o blat mort o qualque veritat.
O cereal, sí.
Sí, i depèn una mica de lo que ja els oients coneixeran, que la terra tingui saó, d'anticipar-nos les primeres gelades de cada zona. Una mica no és que tingui una necessitat superespecífica aquest cultiu, l'únic és trobar la terra preparada. I li han demanat a en Xavier a men com prepara ell la terra.
Abans de sembrar, la terra ha d'estar ben preparada. Vol dir que no ha de tenir herbes que puguin fer competència en el blat, però també ha de tenir la part de nitrogen que permeti la planta créixer. No? I per aconseguir això, i d'ahir el que fèiem, i que és el que fèiem fa estona també, no? Que fèiem una rotació de 4 anys, sembraven, un any sembraven lleguminosa, i aquesta lleguminosa aporta nitrogen a la terra, i llavors la planta el pot absorbir. Vull dir, ecològic no vol dir no fer res, sinó aportar nitrogen, i una altra cosa important també és aportar matèria orgànica. Jo el que faig és que la paia que fa el blat la deixa a la terra i la intec. Per tant, té matèria orgànica, té nitrogen i està neta de plantes que puguin fer competència.
Molt bé, molt organitzat, en Xavier.
Sí, en Xavier ho té tot claríssim. Sí.
I, Tomeu, com podrien recuperar aquestes varietats de blats antics? I som atents, o ja, com que es cultiu generalitzats de blats moderns,
sí,
costaria fer en cas enrere?
Se complica una mica, sobretot, perquè moltes d'aquestes varietats segurament ja han desaparegut, o sigui, les llavors han desaparegut, i, com han dit abans, l'única manera de conservar això és que els pagesos les segueixin sembrant perquè les varietats se degeneren, tenen mal guardar i tot això. Tot i això, alguns jardins botànics, com els de Soia, i algunes entitats estatals, com el Centre Nacional de Recursos Fitogenèticos, guarden llavors d'una prospecció que se va fer de vegades als anys 80 i encara n'hi ha. De fet, en Xavier anava endarrer, ja ho sé, de fa un temps, i per això l'he convidat a que mos xerrés avui, de recuperar un tipus de xeixa, i li he demanat que mos conti quina és la feina que hi ha darrere de recuperar una varietat.
Clar, perquè una llavor se conservi no basta a un museu o a un centre botànic. S'ha de conrar, s'ha de promocionar i s'ha de consumir. Perquè, si no, aquesta llavor està condemnada a desaparèixer. Vull dir, quan jo ara, per exemple, vaig endarrer d'un tipus de xeixa que el me passen en el jardí botànic, i que aquesta llavor, si jo la... Clar, me donaran un parell de grans, però aquests granets s'han de sembrar, això faran un parell d'espigues, aquestes espigues l'any següent s'han de tornar a sembrar, i quan tens una part ja important, sobretot l'has de passar a altra gent perquè aquesta llavor se generalitzi i se consumesqui. Perquè si del mes de guard jo, encara que en tingui una saca plena, quan jo no la conri, aquesta llavor ja desapareixerà. Per tant, lo important és això, conservar-les, però també donar-les un ús, i les llavors són per alimentar les persones, sobretot.
I una feinada, uns engranats,
i sort d'aquests pagesos que
s'hi aferren.
Encara, exacte, valen recuperar aquests blats antics tan importants per les nostres contrades. Però bé, hem d'acabar amb el glosari. Com sempre, tenim una paraula per afegir al diccionari de la pagesia.
Avui hem triat moll, que vol dir, una de les seves excepcions, que és excés d'humitat a la terra del camp, que és una expressió que s'emplea a Mallorca. Enguany hi ha hagut pont moll, o sí, xerrada del moll. I si plovia o hi havia moll, que no podien sortir en el camp, és una referència que hi ha. Uh-huh. I hi ha una dita que diu: qui no sembra en sec i en moll, tot l'any va amb el sac al coll. O sigui que ja sabeu.
M'agrada molt aquesta paraula, moll.
Però molt guapa.
Perquè sí, la feim servir...
Per un con... Sí, un...
A vegades per altres coses, però quan hi ha moll...
Quan hi ha moll...
Alerta.
Sí.
Amb les sabates.
Has d'esperar un poc, entrar dins els sementers. Molt bé.
Tu que avui estrenes sabates, sí, molt blanques i precioses.
No me convé entrar en el moll,
no,
avui.
No,
esperaré un poc.
No sé si n'hi haurà avui, perquè...
No, està un poc aixut, però s'anigula. No sé si arribarà a ploure.
Mm, ja ho veurem.
Sí.
També molta gràcies una setmana més.
Vinga, fins la setmana
que ve. Peter Benetes, fins la setmana que ve. I ara, guatequem. Tento.
Tres ràdios, coneixement.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El Guateque Musical.
Idò, sí, arriba el moment de posar un pot de música en aquest programa, avui darrer Guateque també d'en Toni Guiscafretoni. Quina pena, tu.
Sí, em fa pena, el Guateque.
T'agrades tango? La música tango?
Sí, i n'he intentat ballar, però fa estona.
No, encara descobriran coses en aquest darrer Guateque. Avui li dediquem el nostre Guateque al tango, un tipus de música que va néixer a final del segle XIX al Río de la Plata, especialment a Buenos Aires i Montevideo, i avui a l'Argentina en celebren el seu dia nacional, i per això farem un Guateque dedicat a aquest ball tan sensual, que començarà amb un clàssic com es Carlos Gardel i el seu El dia que me quieras.
Que me quiera la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las carpanas dirán que ella es mía y loca la portada se cortará de su amor.
Gardel va fer famosos molt de tangos, com per exemple Media Luz, i nosaltres n'hem triat una versió especialment sensual que va fer una mallorquina d'adopció com és Sara Montiel.
Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Un caldo.
Aquesta va ballar, Toni?
No era
aquesta, no? Bé, contornaré aquesta altra. El musical Chicago va incloure també el Cel Bloc Tango entre el seu repertori. I a la versió cinematogràfica, una altra mallorquina d'adopció, en aquest cas, qui serà? Catherine Zeta-Jones. Va ser qui la va cantar.
I tot i que el tango és originari del Riu de la Plata, la seva influència s'ha estès més enllà de les seves fronteres i grups nostrats com Ossifar, que ja han anunciat que tornen a fer un concert el proper 3 de juliol a Sant Fusteret, també varen fer el seu tango precoz.
Llamé a l'ambulatorio un dia com hoy se puso un celador. Pedí por un doctor que me diese hora pronto, por favor. El pibe preguntó cuál era el sufrimiento. Che, qué boludo sos, fue mi contestación. Se lo diré al doctor, pensamos que mejor. Y con este argumento no hubo más conversación. Cuando llegó el día de la cita...
A Montuïri també agrada molt el tango, per això la parella formada per Marga Pocoví i Bial Tous varen fer un tango enamorat al seu darrer disc.
I tant.
Aún vengo, men si encara serà vera, que tu a mi voldràs ballar.
Digue'm en quin moment jo t'ho he fet sabre, no t'enfilis per ser tranques, deixa ja de somiar.
Ja sé lo que tu penses, calles, però no ho pots evitar.
Jo és que no sé ni de què xerres.
El 1972, Bernardo Bertolucci estrenava Las Tango in Paris i milers d'espanyols varen traspassar la frontera per poder anar-la a veure a França. La Trinca va fer la seva versió una mica més nostrada a Últim Tango a Manresa.
I el meu amic Armando sentint el gran escàndol d'un film d'en Bertolucci que fan a Perpinyà. Se'n va de contrabando a veure en Marlon Brando i un cop a casa seva el paio vol provar. M'agafa la costella, me li endinya mantega i mentre s'arrossega per la moqueta del pis a mig d'un esbufec diu papeta jo crec.
Grans artistes com el belga Jacques Brel varen voler fer el seu tango fúnebre.
Oh, je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas.
Est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs.
I més tangos clàssics, torna ara per el Cambalache, la versió de Roberto Goyeneche.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble.
I per dir-li adéu al nostre Guisca, no hem triat un tango, sinó que tancarem la paradeta amb una cançó de Julio Iglesias, el cantant preferit del nostre becari. I he pensat que ja que en nosaltres ha passat de niña a mujer, és a dir, d'homo, de nin becari a homo, que millor que aquest hitasso d'en Julio Iglesias dedicat a en Xaveli i que nosaltres li dedicam al nostre Guisca.
Xaveli Guisca.
Eres niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien.
T'ha agradat, Toni, aquesta experiència?
Molta.
Se l'ha demanat a ell, aquesta cançó?
Sí, no, sí, jo he dit experiència radiofònica.
Ah, sí, sí.
Aquesta cançó també.
Per moltes coses i he passat molt bons moments.
I nosaltres també, moltes gràcies. Uah, per tot.
T'has fet gràcies.
No,
no,
no. No, no,
no. M'he promès que acabaria fora plorar el programa d'avui, però no. Se'n va una peça fonamental.
Un trosset de coca d'Ubercoc. I...
Un altre.
Sí. Sí.
No, perquè... Seràs tercer, però no passa res.
Me'l vendràs a veure.
Clar, qualque dia.
Clar que sí, Toni Guisca, però moltes gràcies per tot.
Pots plorar, si vols.
Ara
és el moment de plorar, Guisca.
Tornem demà, gràcies.
Adéu.
Adéu.